Bon dia, són les 9 i 16 minuts del matí del dimecres 13 d'octubre del 2021. Us parla... l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític amb representació al ple municipal. Per tant, saludem a qui ens acompanya avui. Comencem amb Joan Puigdomènec, regidor de Junts per Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia, Joan. També saludem a Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Hola, bon dia.
Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Marcos Imarro, regidor de la CUP, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Saludats tots els participants de la tertúlia. El primer tema que volia treure avui era sobre el tema de l'oci nocturn, però que ha coincidit amb la fi o l'anunci de la fi de la majoria de restriccions, no totes, però la gran majoria de restriccions, sobretot les més socials, en especial a la cultura, als esports, en els aforaments de les instal·lacions esportives i també a la restauració. Aquesta bona notícia arriba una setmana després de la reobertura, com deia, de l'oci nocturn. Recordeu, en aquest cas sí, amb passaport Covid, mascareta obligatòria i amb els horaris ja prepandèmics. D'aquesta reobertura, a més, Sant Cugat hem sigut protagonistes a nivell català i diria que fins i tot nacional per l'incident que va haver-hi divendres a la nit amb l'allau a les portes de les carpes Lemon, i que va acabar amb 6 persones ferides, per sort de poca gravetat. I això ha portat ahir a que l'Ajuntament anunciés que obriria un expedient a la discoteca, perquè recordem que els terrenys on està aquesta discoteca són públics i tenen una concessió. Per tant, comencem amb aquest tema. Reobertura general, reobertura d'oci nocturn, i en especial l'incident aquest del Lemon del divendres. Com ho valoreu? Comencem pel Joan, de Junts. Joan Puigdomènec.
Bé, bon dia a tothom. Bueno, la primera de les coses és, bueno, és una bona notícia que, seguint les recomanacions de tipus sanitari, doncs bé, s'hagi pogut obrir, doncs, la majoria d'activitats, i en particular les de l'oci, doncs, que segurament devia ser un dels sectors més castigats, però més castigats per les implicacions sanitàries que té això. Bé, el tema, quan passem a parlar del tema de les carpes, doncs bé, és un problema que es va repetint. La veritat és que la seva situació en quasi en les vores de la ciutat, doncs fa que, bé, sigui un pol d'atracció per temes d'oci nocturn, no solament per jovent de Sant Cugat, sinó per jovent, jo diria, territorial. Hi ha d'haver, doncs, de moltes poblacions, doncs, que convergeixen en aquí, doncs, per ser un punt, diguem-ne, que està entremig de moltes coses. El fet és que aquestes carpes ja de lluny han plantejat diferents tipus de problemes. Recordo de fa uns anys hi havia problemes, no sé si encara avui estem parlant d'això, problemes de tipus acústic, perquè... diguéssim, el soroll arribava fins al turó de Can Mates, en fi, aquest tipus de temes, no? I l'altre tema, doncs, és el tema, doncs, que desgraciadament es produeix ara, en aquest dia, però recordo que fins i tot hi va haver efectes més greus fa uns quants anys, i per tant, doncs, és un punt que sempre necessita una especial atenció. Jo no voldria per això que d'aquí se'n deduís, diguem-ne, que l'oci nocturn a Sant Cugat és perillós o que... No, aquí tenim un punt de dificultat que sempre ens arriba, doncs, amb problemes de seguretat, i per tant aquí caldrà una major atenció. Si hi va haver, també val a dir-ho, no? Si hi va haver una allau, segurament per la... En fi, perquè era el començament, no?, de la seva utilització, si va haver una allau, també crido l'atenció de que el fet d'haver-hi una allau vol dir una concentració, a més, sense respectar pràcticament cap de les mesures sanitàries d'aquell moment, no?, que ens recomanaven, doncs, que hi hagués que es mantingués la distància, etc, etc, etc. Per tant, bé, desgraciadament, doncs tenim aquest problema, i aquest problema doncs bé necessita doncs de més control. Però de tota manera, jo la veritat és que estic content, i em sembla que tots ens anem d'alegrar que les circumstàncies de tipus sanitari han anat permetent obrir totes les activitats, i també el tema de l'oci nocturn, que ja feia falta, jo crec.
Molt bé. Moltes gràcies, Joan. Gemma, per part d'Esquerra.
Sí, molt bon dia. Jo m'afegeixo aquesta enhorabona que ens podem donar tots plegats, no?, per poder arribar fins a aquesta reobertura de tot, com dèiem. Es recuperaran els aforaments pràcticament al 100% a un gran nombre d'equipaments i de gens, amb la qual cosa sembla que anirem recuperant aquesta normalitat. Jo crec que també val la pena posar en valor doncs com ha anat tot el sistema de vacunació, que en altres ocasions ens hem queixat, no?, que era molt difícil, que no acabàvem de tenir les vacunes, etc. Però si ara ens comparem amb altres municipis de l'Estat o fins i tot europeus, doncs sembla que ens ha anat bé, i d'aquí doncs que puguem recuperar tenir també tota aquesta activitat. En específic, amb l'oci nocturn, doncs, com deia el Joan, no?, és que la veritat és que ha estat un sector que, per les circumstàncies i per com es desenvolupa, doncs justament ha tardat molt més a reobrir-se. Veient la resposta del jovent, doncs segurament era una necessitat, no?, i tenien moltíssimes ganes de participar-hi també en aquest oci. I d'aquí doncs que amb aquest incident, com a Ajuntament, doncs hem pres la determinació d'obrir aquest expedient informatiu. Bàsicament per saber ben bé què ha passat, no?, perquè es van donant informacions diverses, que si es van vendre més entrades anticipades, que si l'aforament no era el correcte, i d'aquí doncs que es vulgui esbrinar, definir bé què és el que ha passat, i per dir d'aquí doncs prendre les mesures. Com deia el Joan, és un espai que ha generat històricament, podríem dir, conflictes, i hem de veure de quina manera doncs el resolem, possibilitant que hi hagi oci o alguna altra cosa. No, no tenim per què també agafar-nos aquí com a ferro roent si la qüestió requereix d'un canvi. Doncs haurem de veure, no vull dir que s'hagi de produir, però haurem de veure com s'està donant a terme aquesta concessió i què és el que ha passat en aquest cas, i a partir d'aquí doncs redefinir, si cal, quin és l'ús que se'n pot fer d'aquest espai.
Molt bé. Perfecte, Gemma. Francesc, per part dels socialistes.
Bé, bon dia. Aviam, primer lamentar doncs l'incident que va succeir el dissabte. Esperem doncs que no vagi a més, és a dir, que Sant Cugat doncs no surti a les notícies doncs com una ciutat en la que, bueno, no respecten doncs els aforaments i sortim. Doncs jo no m'hagués agradat doncs sortia a nivell de televisió, a nivell nacional, doncs per aquest accident. Esperem doncs que les 6 persones que en principi es coneix que van estar doncs que van tenir algun problema, que van estar ferides, doncs que es puguin recuperar com abans millor. Crec que hi ha un problema en aquella zona en concret, ja s'ha comentat, i no és un problema que ve d'ara, sinó ve d'anys enrere. En aquell lloc doncs inclús hi han hagut per la nit atropellaments mortals, crec recordar un parell per allà uns quants anys, però bueno, igualment és un punt que és perillós i que jo crec doncs que la policia local i els Mossos d'Esquadra doncs van actuar molt correctament tant el dia de l'incident, no?, on hi havia 4.000 persones, i el dia d'aquest de la llau van intervenir molt bé, és a dir, per tant també agrair la feina que van fer els serveis d'emergència, i també doncs felicitar la bona coordinació dels cossos de seguretat per les nits següents, no?, de tot aquest pont del Pilar, que van garantir doncs que a Sant Cugat doncs es pogués sortir i aprofitar doncs l'oci nocturn, ja que s'obria aquests dies doncs amb tranquil·litat i seguretat, que al final és el que es vol fer, no? És a dir, que la gent que vulgui sortir de nit doncs tingui una seguretat doncs que no li passarà res, no?, i que es puguin complir tots els protocols sanitaris. Dit això, crec que és important doncs mirar la tendència dels propers caps de setmana i veure si aquesta tònica, no, de grans aglomeracions a les portes de les discoteques es repeteix o va minvant, no? Que esperem, doncs, que es vagi reduint, que tot el tema dels botellots, doncs, també vagi reduint, encara que, bueno, hem vist aquest cap de setmana que per tot Espanya doncs ja han hagut incidents, no? Esperem que hi hagi una mica més de consciència, ara que s'ha obert tot l'oci nocturn i també altres els equipaments esportius i culturals, i per tant, doncs, la gent té més opcions per tal de sortir, de fer oci, de diferent tipus d'oci, doncs l'utilitzi i pugui descongestionar també l'oci nocturn i tothom, doncs, pugui gaudir de les seves activitats d'oci com ell vulgui, sempre, doncs, un mínim de seguretat, no? Esperem això, no? Doncs que no es torni a repetir les imatges que es van veure el dissabte que van sortir en els mitjans de comunicació, i jo crec que l'Ajuntament ha fet una bona feina, no?, d'obrir un expedient per saber exactament què ha passat i intentar, doncs, que no una altra vegada, doncs, torni a passar, doncs, perquè ja no és la primera vegada, doncs, que aquesta discoteca surt als mitjans de comunicació per algun esdeveniment no molt positiu, i per tant, doncs, l'Ajuntament, doncs, en un terreny municipal, doncs, la seva funció és veure, doncs, què ha passat i que els propietaris, doncs, d'aquest negoci, doncs, puguin aportar, doncs, tota la informació, doncs, que ells sàpiguen, i també, doncs, coordinar-se també amb la policia per si veure, doncs, si això es repeteix durant diferents caps de setmana, doncs, diferents aglomeracions, doncs, poder evitar mals majors.
Molt bé, perfecte, Francesc. Sergio, per part de Ciutadans.
Sí, muy buenos días. En primer lugar, bendita normalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque yo creo que, en fin, que después del confinamiento al que nos hemos visto sometido y que yo creo que sobre todo los jóvenes creo que han padecido de una manera especial, ¿no? En determinadas edades yo creo que es más duro, ¿no? Los que somos un poco más mayores, pues creo que simplemente por el hecho de la experiencia, en este caso somos más maleables a soportar determinadas situaciones, y en este caso pues hay que romper una lanza por los jóvenes, que yo creo que es un colectivo que ha, en una edad de especial importancia de lo que es la socialización, etcétera, y de lo que es el ocio, que es un poco lo que yo creo que la naturaleza casi llama, pues lo han pasado mal, ¿eh? Y romper una lanza por ellos, por el 99,99% de los jóvenes, para nada estigmatizarlos. Y sobre todo, alegrarnos mucho por los empresarios y trabajadores del ocio nocturno que lo necesitábamos, ¿eh? Y además, yo creo que hay una causa-efecto muy, muy clara. Y de un poco de lo general a luego lo específico, que es que además lo que es el ocio nocturno, vamos a decir, de calidad, que está regulado, etcétera, pues está claro que regula una parte de nuestras necesidades básicas, ¿no? En este caso hablo de los jóvenes y hablo del determinado tipo de ocio, que es lo que desean, ¿no? Y por lo tanto, esto evidentemente, si tenemos un ocio controlado y regulado, pues supondrá que hay menos botellón. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que efectivamente, como ha dicho Francesc, San Juan es una burbuja, ¿eh? Por lo tanto, resultaba difícil que no quedásemos al margen de estas ganas de ocio desbocado después de la pandemia, casi diría salvaje, ¿no? Y algunos jóvenes, yo creo que, bueno, han tenido una actitud, ¿no?, que física sería casi un condensador, ¿no? Parece ser, digamos, que han estado acumulando todas las ganas de fiesta, entre comillas, para desbocarse de manera salvaje y, bueno, no del todo cívica, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ahí se ven las imágenes en muchísimas ciudades de España. No sé si este pequeño colectivo se cree con ese derecho, pero bueno, intentan tal vez recuperar el tiempo perdido, lo cual no es posible en este caso, ¿no? Pero a lo mejor es un poco la lectura que hacen. Y esperemos que aquí vayamos entrando en la normalidad, también en la normalidad, en una, vamos a decir, desescalada progresiva o un aterrizaje suave, y la vuelta a la normalidad. Yo apunto a esto a nivel sociológico, casi diría normal. Bueno, centrándonos en San Cugat, bien, pues volviendo a la normalidad también vuelven viejos debates. Entonces, estos debates son que tenemos un modelo de ocio bastante restringido y que ahí tenemos que que seguir apostando, sobre todo desde las políticas de juventud, etcétera, por un ocio por lo menos alternativo, porque exista. Y luego ya los jóvenes decidirán qué es lo que les apetece hacer, pero no sé, estoy hablando de equipamientos deportivos tal vez abiertos por las noches, los fines de semana, etcétera, y que el ocio, aunque está bien que a veces sea de discoteca y de, bueno, y tomar una bebida, etcétera, que está muy bien, que todos, yo creo, por lo menos yo lo he hecho cuando era joven. Pero por lo menos que haya un uso alternativo y que puedas elegir. Y yo creo que aquí sí, como ayuntamiento, tenemos que tener la obligación de que los jóvenes puedan elegir y les podamos dar otra alternativa. Y en cuanto ya al caso específico de esta discoteca, pues bueno, o de estas carpas, pues bueno, guardar cierta prudencia. Me parece bien que se haya abierto un expediente informativo, en el sentido de hay que saber lo que pasa. El hecho de que venga gente de fuera tampoco, yo creo que no, en realidad tampoco es malo. Yo cuando era joven, y no me gusta contar batallitas, pero hacerlo en primera persona, porque creo que es lo bueno, creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Yo había ido a Chic, y yo por aquellos entonces no vivía en San Juan, no vivía en la zona de Granollers, y había ido al Chic, y bueno, y creo que era un ambiente sano, de fiesta, y que no había ningún tipo de problema. Por lo tanto, el hecho de que venga de gente de fuera tampoco debería ser un problema. Pero hay que ver lo que pasa y tenemos que recibir también información, y no adelantarnos un poco a los hechos. Lo digo porque a veces se pueden generar determinados bulos, han vendido más entradas. Bueno, es que hay jóvenes que lo que hacen es coger una entrada y luego te hacen 50 fotocopias y las revenden, ¿eh? O sea, este tipo de cosas existen. Por lo tanto, determinada prudencia a la hora de saber un poco lo que ha pasado, tener toda la información. Y tener sobre todo también especial cuidado en estos próximos fines de semana, donde parece que este ímpetu de fiesta todavía estás encima de la mesa, movilizando a la policía, etcétera, ¿no? Los botellones que se puedan hacer alrededor, etcétera, para minimizar todo riesgo y que todos podamos tener, y en especial los jóvenes, un ocio seguro.
Muy bien. Moltes gràcies, Sergio i Marco de la CUP. El Sergio t'ha deixat la pilota votant al punt de penal, gairebé perquè rematis respecte a les alternatives d'oci, però comenta el que vulguis en aquest sentit.
Bueno, ho heu pensat almenys. No, jo breument sobre el tema de la discoteca i aquest cas en concret tampoc em vull repetir. S'ha comentat per part dels companys aquí de Tertúlia. Necessari aquest expedient informatiu a la discoteca per realment avaluar, no?, si hi ha hagut una major venda d'entrades de la que permetia l'aforament, llavors això, les implicacions que pot tenir en el sentit de la massificació que es pot donar al voltant d'aquest esdeveniment festiu, que com una mica ha apuntat tothom a nivell sociològic, és una mica el que està passant, al meu entendre, un efecte post-olla a pressió, no? I crec que és normal. Podríem comentar que és dolent quan aquests tipus de festes acaben o han acabat en altres llocs, ja no em refereixo a aquesta discoteca, sinó en altres llocs, en diferents agressions a persones, agressions sexistes i altres tipus de problemàtiques al carrer. Segurament no és lo adient i no és lo desitjable. Jo també penso, crec que comenta el Francesc, que això és una cosa que anirà afluixant, diguem-ne, és una mica de suflé, on aquesta, diguem-ne, aquest sortir a lo loco, doncs segurament vagi tornant també en els caudales de com se sortia abans. Ja per anar, m'agradaria també comentar que el tema de la vacunació és una cosa que sí que havia estat anant molt bé, i això segurament ha permès també recuperar molta part de la normalitat relacional que teníem abans de la pandèmia. Això, per tant, jo crec que és de rebut celebrar-ho, ja ho ha fet tothom, m'hi vull sumar perquè crec que tots ho agraïm enormement, i tot i així també animar aquells joves que encara falten per vacunar-se, que és un col·lectiu que, el col·lectiu, vull dir, aquí podem ser més o menys joves, alguns també dels que estem aquí a la tertúlia, però és veritat que en percentatge de vacunació els més joves s'havien endarrerit una mica, llavors crec que és necessari que la vacunació arribi al final també per poder abraçar aquesta normalitat racional l'abans possible, no? I pel que deia el Sergio de generar alternatives en base a les quals, com a mínim, el jovent de la ciutat pugui escollir quin tipus d'oci vol tenir, una mica és el que volem treballar amb el tema del fòrum jove i amb el que ja anticipeu, no? que anàvem a comentar a conseqüència una mica d'aquest episodi nocturn a Sant Cugat, no? Una mica la idea, i és una idea també recollida sí, del Pla Local de Joventut, no? Hi ha dos eixos que parlen de promoure relacions saludables i activitats o iniciatives que vagin en la línia de la cohesió social, de la cohesió del jovent, doncs una mica emmarcat en aquest marc s'inserta el fòrum jove sobre l'oci juvenil de la ciutat, que vam fer el passat dissabte, i al final un fòrum com aquest ha de servir una mica per fer una diagnosi de com tenim el tema de l'oci a la ciutat, una diagnosi feta des dels joves, i també per promoure dinàmiques d'autoorganització. No? Nosaltres, com a Ajuntament i com a Joventut, sí que tenim molt clar, hem de ser capaços de generar alternatives d'oci, i també, com deia el Sergio, al final no és una qüestió de que sigui substitutiva d'un oci per l'altre, sinó que plantegem prou alternatives com perquè qualsevol jove de la ciutat pugui escollir amb més marge, no? Pugui escollir doncs, si passar una nit de festa clàssica, no? Com l'entenem tots i totes, no? d'anar de festa a una discoteca o a un bar, però també pugui escollir amb altres opcions que vagin de la mà d'un oci doncs, potser més saludable, més tranquil en aquest sentit, no? Segurament la festa està molt més relacionada amb la disbauxa i aquesta locura nocturna, que en cap cas dic que sigui negativa, però també hem de poder tenir altres opcions, no? I en aquest sentit, al mateix Fòrum Jove, nosaltres els vam dir als joves que van venir que allò és el punt d'inici per generar un espai de treball on poder gestar un programa d'oci juvenil per la ciutat i que sigui permanent en el temps. I en aquest sentit, com a idea, vam llançar que facin seva la ciutat sencera, no? És a dir, que no ens quedem limitats a pensar quin possible ús o quina possible activitat podem fer al casal de Torreblanca, sinó que hem d'anar molt més enllà i hem de pensar en la versatilitat dels usos que ens poden donar tots els equipaments de la ciutat, que els equipaments de la ciutat són públics i, per tant, han de poder tenir un ús per tothom, per totes les col·lectives de la ciutat i també una mica amb l'espai públic, no? Llavors, això ens ha de permetre doncs, trobar fórmules innovadores en aquest sentit i, per tant, tenir una alternativa d'oci. Al mateix fòrum, i disculpeu, no m'hi agrada més, van venir diferents experiències, vull dir que tampoc estem fent una cosa nova sí a Sant Cugat, però no és tampoc nova en altres llocs, i van venir experiències des de Gijón, des de Pineda de Mar i des de Cornellà, i ens van explicar que bueno, hi ha molt camí a recórrer en aquest sentit i nosaltres tenim totes les ganes d'acompanyar els joves que s'hi vulguin sumar i, per tant, doncs, generar aquest programa d'oci juvenil dels joves mateixos.
Molt bé. Sobre això et volia afegir una pregunta, precisament d'aquests exemples. Entenc que d'aquest primer fòrum jove encara no van sortir propostes concretes per Sant Cugat, però d'aquests exemples d'altres ciutats on sí que funcionen, quines coses et van cridar l'atenció que creus tu, Marco, que podrien implantar-se a Sant Cugat?
Bueno, segurament el tema més, el projecte més gran, potser és el de Gijón, que tenen una entitat o associació que es diu Abierto hasta el amanecer, que crec que es funda el 1997, vull dir que tenen ja recorregut amb això, i ells partien de la diagnosi que la societat amb molt d'atur juvenil, amb moltes problemàtiques socioeconòmiques, i que al final bueno, intenten vehicular un entorn de vida més saludable i generar aquesta cohesió entre els joves a partir d'un projecte doncs, que plantegés la construcció, la programació de tot tipus d'oci a la ciutat, no? Al final, ells explicaven que totes les propostes que tenen van tot el que no sigui el que coneixem habitualment, no? Al voltant del cap de setmana i la nit, que podrien ser bar, pub, discoteca i concert, doncs, a banda de tot això, de tot generen propostes, no? I en formes de diferents activitats, en forma de tallers, en formes de gincama pel carrer la nit, en forma de tornejos esportius de tota mena, obrint els equipaments a diferents hores. Al final es tracta de sistematitzar aquesta oferta alternativa d'oci. Però també teníem exemples com a Cornellà, per exemple, on va venir el propi tècnic de joventut acompanyat d'una persona de l'entitat, diguem-ne, que forma part d'un projecte que es deia Nits d'Insòmnia, i al final una mica en la línia del mateix, no? Potser Gijón és l'exemple més gran i d'una entitat que funciona gairebé sola amb finançament públic, i potser Cornellà en aquest sentit doncs era una fórmula més hibridada, no? Un ajuntament que estava compromès amb generar alternatives pels joves i per tant, doncs, generant aquest acompanyament en els joves, tant tècnicament com pressupostàriament. Evidentment, nosaltres no se'ns escapa que hem de posar pressupost sobre la taula si volem que aquests joves que vinguin a treballar en programa d'oci juvenil doncs, el puguin materialitzar. El contrari seria doncs, no poder-ho fer. No? Llavors, bueno, una mica ens va servir per referenciar-nos en la funció d'aquestes experiències i llavors doncs, trobar-li sortida aquí a Sant Cugat, que la veritat és que tenim ganes de poder gestar una cosa del tipus.
Molt bé. Perfecte, Marco, moltes gràcies. Fem la ronda pels altres membres. Comencem pel Joan Puigdomènech. Què et sembla aquesta idea del Fòrum Jove i de buscar alternatives d'oci que aquest cap de setmana diguem, és més important que mai parlar-ne, segurament. Joan, el micròfon. Crec que tens el micròfon apagat.
Vaig seguir una mica les conclusions d'aquest fòrum i en particular allò, el titular, no? Que el sistema d'oci aquí a Sant Cugat, que era elitista, homòfob i em sembla que deien també racista. Bé, en els dos adjectius finals suposo que es refereixen a aquest tipus de comportaments que tots lamentem, diguem-ne, no? En el que fa referència a elitista suposo que es queixen d'un tema que és el tema del cost, no?, d'accedir en aquest tipus de d'oci que actualment està en funcionament. Jo crido l'atenció sobre una cosa que a mi sempre m'ha cridat força, que és en el mandat passat hi havia una insistència molt, molt important sobre la necessitat d'una sala polivalent. Me'n recordo que era una reclamació recurrent i tal. Es va fer un projecte que va arribar fins a juliol de 2019 i una de les decisions que va prendre l'actual equip de govern, no, jo la podia prendre i evidentment doncs, tenia els seus raonaments, va ser anul·lar aquest projecte, que ja estava en una fase bastant avançada, diguem, no? Bé, jo sempre he pensat que aquella anul·lació, i així es va vendre en el seu moment, era per posar sobre la taula en un moment determinat, una altra localització, una altra sala polivalent que pogués agrupar, diguem-ne, una espècie com d'oci que serviria també per l'oci nocturn de tal manera que fos subvencionat. O sigui, dit d'una altra manera, que intentés buscar una manera de reduir precisament el cost d'una oferta privada que existeix a Sant Cugat i tal. En principi, bueno, jo encara estic esperant, perquè en principi era una reclamació de tots els grups que estaven en l'oposició del que la sala polivalent era tan important i tal. Jo encara espero que en algun moment apareixerà aquesta opció, no? En qualsevol cas, bueno, tenim una joventut, ho dic perquè a casa meva també en tinc i tal, que diguem-ne que el tema del cost d'accedir a l'oci, a l'oferta d'oci que existeix, doncs altres vegades doncs és realment a vegades prohibitiu o com a mínim es pot utilitzar molt de quan en quan. No? Totes aquestes iniciatives que deia Marco que van aparèixer del fòrum aquest jove i tal, doncs bé, jo, a mi em sembla bé i a mi em sembla bé sobretot tenint en compte que hi havia dos regidors de l'equip de govern i que d'alguna forma arriben a un cert compromís a la reunió de que l'Ajuntament oferirà alternatives o, en fi, que se'n cuidarà, o sigui, això el que vol dir és, com ha dit ben bé el Marco, doncs que hi posarà un cert pressupost, no?, en tirar endavant aquestes iniciatives. Però, per altra banda, jo sempre em queda aquest cuquet de saber què va passar o què passa amb aquella reivindicació molt, molt, molt ferma que hi havia sobre la necessitat d'una sala polivalent.
Gràcies. Gràcies, Joan. Gemma, sobre el Fòrum Jove, i si vols respondre també al Joan, evidentment.
Val. No, sobre els fòrums, sembla que ha estat una proposta i una iniciativa excel·lent, no?, que arribés aquesta possibilitat que els joves participin i tinguin l'espai Una, per aprendre d'altres opcions que existeixen, en aquest cas a l'Estat i també a Catalunya, sobre aquestes opcions d'oci, i alhora doncs que amb el que vindrà també tindran les oportunitats per dir i per expressar què és el que troben a faltar aquí a la ciutat. Certament i segurament una de les qüestions que no només els joves ho veuen, segurament altres que ja no som tan joves, doncs també trobem a faltar aquesta sala polivalent. El projecte que hi havia, Joan, era insuficient, era un espai que suplia a unes sales ja existents on l'acústica interferiria en altres equipaments i d'aquí que apareixíem aquest projecte. És una reclamació històrica. Jo això ho recordo des del 2005, que jo estava a la GERC i era una reclamació que fèiem al govern d'aquell moment, bàsicament perquè aquí a la ciutat no tenim gaires espais on poder desenvolupar activitats en cas de pluja, per exemple, i d'aquí que hi hagi aquest reclam d'una sala polivalent, amb el polivalent que sigui més obert possible, justament per això, per suplir o per possibilitar que es desenvolupin activitats que en una plaça no es poden realitzar, com dic, sobretot en cas de pluja, o per èpoques més d'hivern o que ens possibiliti un altre tipus d'activitat. Aquí queda, Jo vull, doncs això, felicitar també els dos regidors, no? Tant el Marco com l'Alba, doncs aquesta iniciativa que és el Fòrum Jove, que dona veu i espai de treball a tot el jovent que tenim aquí a la ciutat, que no és poc, Érem la ciutat amb més natalitat fa uns anys, que han anat creixent, per tant, són una gran quantitat de joves que tenim a la ciutat, que han de tenir aquest espai per participar i doncs des de l'Ajuntament el que haurem de fer, com deia el Marco, no? És recollir totes aquestes necessitats i veure de quina manera donem resposta, perquè potser no ens cal construir algun altre equipament, no ho sé, ja es veurà, però tenim molts equipaments a la ciutat que podríem posar a disposició segons quin tipus d'oci es requereixi. I d'aquí doncs, que s'hagi de desenvolupar tot aquest treball, però crec que és una superbona iniciativa i crec que ens podem felicitar com a ciutat d'haver generat aquest espai de, com deia, per una banda de coneixement i alhora de participació i d'elaboració del que vindrà.
Molt bé. Moltes gràcies, Gemma. Anem ara amb el Francesc i el Sergio i després el Marco respondrà a l'apel·lació del Joan. Francesc?
Bé, jo crec que és important, no?, doncs, obrir espais de debat i per repensar doncs, l'oci pels joves, igual que passa doncs, en els consells de barri, doncs, que la ciutadania doncs, va explicar doncs, els seus problemes en els seus carrers, en el seu barri, en el seu dia a dia, doncs, també és important doncs, que hi hagin aquests espais per tal doncs, que, en aquest cas, els joves, doncs, que representen doncs, un percentatge important de població de la nostra ciutat, doncs, els pugui escoltar i vegi doncs, quines demandes o quines coses creuen que no hi ha a Sant Cugat i, per tant, doncs, els obliga a vegades doncs, a anar de fora de Sant Cugat per tal de trobar aquest tipus d'oci. Crec que és important doncs, que des de l'Ajuntament, des de l'àrea de joventut, doncs, es promoguin aquestes iniciatives per tal, doncs, com deia, no? És important doncs, conèixer quina és l'opinió dels joves de Sant Cugat. No? Jo a vegades deia doncs, que Sant Cugat a vegades no era ciutat per a joves doncs, perquè li faltava més oci, més activitat per la gent jove, no? I per tant doncs, ara cal apostar doncs, perquè Sant Cugat sigui una ciutat per a joves. No? És veritat doncs, que tenim un problema també amb l'habitatge, però bueno, això és un tema a part. No? Ara ens estem centrant una mica en les problemàtiques doncs, que volen tenir els joves pel seu tipus d'oci. Jo crec doncs, que s'ha d'ampliar l'oferta actual d'oci per a joves. Crec que tenim un perfil de joves molt heterogeni i, per tant, tenim un perfil molt diferent, no? de persones joves que viuen a Sant Cugat, de diferents classes socials, de diferents gustos, no? I per tant, és interessant doncs obrir aquest debat i intentar doncs, buscar solucions, no? Per tal doncs, que no hagin de marxar doncs, de fora de Sant Cugat per tal de poder doncs, tenir l'oportunitat de tenir aquest tipus d'oci, no? Jo crec que ocis per joves, doncs, hi ha molt de molt tipus, no només l'oci nocturn, no? Doncs també hi ha l'oci cultural, no? Que, per exemple, doncs, ara em ve al cap doncs, la proposta del govern del Pedro Sánchez d'Espanya d'apostar doncs, per un bo cultural a les persones que compleixen 18 anys el pròxim any, doncs, donar-li una ajuda econòmica per tal doncs, que ho gastin en diferents en el sector cultural i per tant doncs, també s'ha d'apostar doncs, també per un tipus d'oci cultural, esportiu i que la gent doncs, bueno, no és només l'oci nocturn, no? Sinó que hi ha diferents tipus d'ocis i per tant doncs, és important doncs, que com a ajuntament tinguem una àmplia oferta per la gent jove.
Molt bé, Francesc, moltes gràcies. Sergio?
Sí, bien. Bueno, recogiendo un poco lo que se ha dicho, se han dicho cosas interesantes. En primer lugar, estoy muy de acuerdo en que se celebre este Fórum Jova. Lo que pasa es que el miedo que me da, es que un poco a la final lo que nos encontramos, que es algo estructural, es que la administración pública suele ir, en este caso el ayuntamiento también, muy lenta. Es tremendamente burócrata a la hora de hacer lo que es diagnósticos. Y luego, en fin, cuando tenemos las conclusiones y ponerlas en marcha, también suele ir lento. Y luego, además, tenemos el peligro de que si esto se prolonga durante un año y medio, etcétera, al final te puede llegar el equipo de gobierno del próximo mandato y como han pasado con muchísimos expedientes, documentos, planes, etcétera, pues que se haga borrón y cuenta nueva. Esto en primer lugar, por lo tanto, espero que este que no sea el caso y que este Fórum Jova siga, que al final se traigan unas conclusiones y que quien gobierne, en este caso, la ciudad a partir de mayo de 2023, pues que no meta este documento o sus conclusiones, por lo menos en un cajón, y que las lleve a cabo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, hombre, a mí sí que veo cierto poco atrevimiento en el equipo de gobierno, ¿no? La verdad es que veo poco atrevimiento, se hacen pocas cosas, ¿eh? Yo creo que no son excluyentes el hecho de ahora tener un Fórum Jova y hacer un diagnóstico, poner en marcha determinadas medidas que vemos que en San Juan no existe, ¿no? Parece que es un desierto, ¿no? Hasta cierto punto. Yo me acuerdo, en fin, también tengo que poner ejemplos pues de ciudades, yo que sé, que son mucho más pequeñas y que a lo mejor hacen durante los fines de semana 24 horas de fútbol sala y lo hacen, yo que sé, o 24 horas de no sé, de resistencia de ciclomotores de 49 centímetros cúbicos, etcétera, ¿no? O que se solía hacer, etcétera, y eran, digamos que tenían muchísimo menos potencial en este caso que San Juan, pero eran bastante atrevidas, ¿no? Y en este caso yo creo que para los jóvenes hay que llamar un poco también al atrevimiento, ¿no? A abrir pabellones, no sé, para ver el uso que puedan tener. Es decir, no es excluyente el hecho de estar por un lado, diagnosticando y por otro lado, bueno, pues poner en marcha determinadas medidas, por lo menos para ver el resultado que puedan tener. Y en tercer lugar, y recogiendo lo que decía Joan Puigdomènech, yo creo, también opino que me sorprendió muchísimo el hecho de que no se llevase a cabo por este equipo de gobierno la sala polivalente. Y tampoco lo he entendido jamás. No lo he entendido, es más, diría que de los que remamos, que remamos todos, pero es que casi diría que históricamente el que más remó era Esquerra Republicana en el anterior mandato. O sea, que, digamos, una persona más joven, etcétera. Y se había trabajado, yo creo que codo con codo, y estaban, bueno, de verdad, yo creo que absolutamente enamorados, o era una de sus prioridades este proyecto. Este proyecto, además, no solamente se limitaba a la opción de los cines, incluso se llegó a hablar en la zona detrás del auditorio, un poco para que nos entienda todo el mundo, donde aterrizan los reyes en el Día de Reyes, ¿no? En San Juan con el helicóptero, bueno, pues ahí había también, aquel proyecto existió, una especie de sala prefabricada, con cierta calidad, pero que podía absorber esa sala polivalente que para mí es necesaria, que era necesaria, que lo sigue siendo, que se pueden hacer teatro, que se pueden hacer conciertos, etcétera, y que la ciudad necesitaba, y yo creo que ahí sí que había un consenso, un consenso absoluto. Y cuando se pone en marcha este mandato, no es que se cierra en banda el equipo de gobierno, yo puedo entender que hubiesen escollos, ¿no? con el proyecto. Pero es que a veces es mejor tener algo a no tener absolutamente nada, ¿no? Y tal vez el proyecto pues era mejorable. pero se borró y en este caso pues hemos perdido un equipamiento que podría haber estado en marcha ya, funcionando, y que a día de hoy no lo está. Y es una decisión que nunca entendí y que sí que se la tengo que recriminar al equipo de gobierno actual, que ya digo, era absolutamente, digamos, en el mandato pasado, era muy proactivo acerca de la sala polivalente y ha desaparecido. Entonces, claro, pasan los años, no todos vivimos 100 años, pasan los años y al final no se hace nada. Yo creo que habíamos llegado a un consenso y era el momento de hacerlo y no se ha hecho. Y creo que eso es en el debe, creo que es importante, del equipo de gobierno.
Molt bé, Sergio, ens queden 3 minuts i volia deixar-li al Marco que havia demanat de respondre. Pots respondre tant al Joan com al Sergio, evidentment.
Bueno, sí, aprofito la darrera intervenció d'en Sergio. A veure, simplement dir que l'oposició que ens fa darrerament junts és com que sempre tenien tot a punt de fer i tot estava quasi empaquetat per fer-se i nosaltres vam parar tot. És que això no és així. Vull dir, potser s'estava treballant al voltant d'un consens sobre aquest possible futur equipament, però és que tècnicament no era viable, acústicament no era viable com estava plantejat. Hi ha el Teatre Auditori, el adjacent i al costat d'on s'estava plantejant aquest projecte, a banda dels cinemes, vull dir, això no estava del tot tancat, no era una cosa que estigués per engegar i diguem-ne, per construir, vull dir que estaria bé que posessin les coses en context i m'agradaria també fer esment llavors, ja que es parla de que senyors de Junts ho tenien quasi tot fet, els senyors de Junts van fer en un espai públic com és la nau del que era la sala Hoboken, que a dia d'avui és la sala teatre, una cosa que havia de ser una sala de concerts, amb un conveni de col·laboració perquè les entitats poguessin treballar i perquè poguessin fer-hi coses, entitats musicals, grups de música i tot, doncs Hoboken va convertir-se en una discoteca pura i dura, en una nau pública, i ara és teatre Sant Cugat. Per tant, vull dir, no ens vinguin a dir-nos coses quan el que vosaltres veu fer clarament va ser regalar a un particular que pugui fer una discoteca amb un conveni que ara no podem recuperar aquell espai perquè és un conveni que per recuperar-lo hauríem d'estar pagant els suposats beneficis d'aquest privat a 15 anys vista, perquè és una cosa que ho tenen signada per contracte. Per tant, no ens vinguin ara que ja, allò de la sala ja estava quasi fet, perquè a més tècnicament no era viable. I el que jo penso que també hem de parlar-ne, o sigui, potser no és tant o només de fer una sala polivalent, sinó no és tant generar espais segregats pels joves, sinó que els joves puguin empoderar-se de tots els espais de la ciutat. I per això insistia en la idea de que hem de poder fer servir tots els equipaments possibles amb mirada jove i, per tant, donar-los versatilitat d'ús, doncs, els caps de setmana, a les nits, com també apuntava el Sergio, i aprofito per dir-li a Sergio que jo potser he dit diagnosi abans i s'ha confós, però la diagnosi pràcticament la tenim feta i els joves la tenen feta de forma bastant intuïtiva i ara el que volem fer és posar propostes sobre la taula. El nostre desig, en realitat, és poder tenir activitats ja programades des d'aquest espai de treball en aquest curs i l'abans possible, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, li agafo el guant, si li volem dir així, i intentarem que hi hagi propostes i atrevides l'abans possible al voltant d'aquesta
funció.
Jo perdona, Marco, voldria contestar alguna cosa.
És que ens hem quedat sense temps, sap molt greu, disculpa, són les 10 en punt. Gràcies, Marco, i disculpeu que no deixi l'últim torn de rèplica. Moltíssimes gràcies a tots 5. Acaba la tertúlia del Gall del Monestir. Ens veiem i ens escoltem dimecres que ve a les 9 del matí. Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, bon dia.